Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. Finalment, Trump confirmarà avui a les 9 de la nit, hora espanyola, si els Estats Units surten de l'acord de París. L'arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha tuitejat fa una hora: Trump no ha de treure els Estats Units de l'acord de París contra el canvi climàtic. És corresponsable del clima del nostre planeta i hem de ser-hi tots. Recordem que Trump va rebre una carta firmada per 22 senadors del seu partit demanant-li que sortís de l'acord i ell mateix, en campanya, el va criticar durament. L'acord de París, segellat per uns 200 països a la capital francesa, té com a objectiu limitar l'escalfament del planeta mitjançant la reducció del diòxid de carboni i altres emissions provocades per la crema de combustibles fòssils. Per la seva banda, els membres del G7, excepte Estats Units, han reiterat el seu compromís. A les pròximes hores sabrem si el cap d'anticorrupció Manuel Moix dimiteix del càrrec, i és que avui es reuneix amb el fiscal general de l'Estat, qui té la potestat de fer-lo fora. Ahir el govern espanyol va deixar de defensar-lo després que l'oposició en bloc i l'associació de fiscals demanés la dimissió, quan s'ha sabut que és cotitular d'una societat al paradís fiscal de Panamà. Manuel Moix va ser designat fiscal en cap d'anticorrupció fa només 3 mesos. I una important presentació ahir que es va fer al Parlament, el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa va presentar al president de la Generalitat el document El lloc de les tradicions religioses i espirituals en el país que volem, directrius. Aquest text és el quart document que elabora aquest òrgan consultiu i resumeix les principals propostes sobre com s'hauria de regular i garantir el dret a la llibertat religiosa i la cooperació entre les administracions i les confessions per tal d'adaptar-la a la realitat social i política catalana. En el document s'anomenen les bases jurídiques internacionals per assegurar que la normativa estigui en línia amb la regulació del dret de llibertat religiosa dels països de l'entorn. El nucli del document són 12 directrius per a un nou estat. Fins aquí les notícies, ens actualitzem a les 10.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Perquè una ciutat sense biblioteca ja no s'anomena una gran ciutat.
Eugeni d'Ors, Glossari, 1906.
Fórmula Estel, Mercè Raga.
Bon dia a tothom. Ara mateix passen 3 minuts de les 9 del matí. Comencem amb el bon ritme i ho fem amb Nancy Wilson i aquest Born to be Blue.
Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few, and clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say they're moonbeams I should view. But moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the
curtain fell. I wanna laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. For I was born to be blue.
Ràdio Estel.
I obrim l'espai Plusvàlua Dones i ho fem amb Carla Gràcia. Carla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Carla, què ens portes avui? De què parlarem?
Avui parlarem sobre la dona i la tecnologia amb la doctora Núria Salant, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, professora de l'ESEIAT, de la UPC i investigadora. També ens acompanyaran Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i Carme Riera, doctora en Economia i professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.
Estarem molt, molt pendents del Plusvàlua Dones. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies a tu, Mercè.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes i benvinguts. A Catalunya, només una de cada quatre estudiants d'enginyeria i arquitectura és una noia. Aquestes dades són molt similars, o fins i tot pitjors, si parlem d'Espanya i de la resta del món. Si considerem que la tecnologia i la ciència són els pilars fonamentals de la societat del futur, si ens parem a pensar que són precisament aquests àmbits els que administraran bona part del poder i dels diners del món, aquesta baixa participació de la dona és una molt mala notícia. Al Plusvàlua Dones d'avui parlem sobre la dona en el món tecnològic amb la doctora Núria Salant, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Bon dia.
Bon dia.
Núria Salant és doctora en Ciències dels Materials i enginyera metal·lúrgica per la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, professora de metal·lúrgica al campus de la Universitat Politècnica de Terrassa, ha estat coordinadora del projecte de recerca i innovació en metodologies d'aprenentatge de la universitat des dels seus inicis. També secretària de l'Associació d'Amics de la Metal·lúrgica i directora del Laboratori de Materials Compòsits Avançats de la Universitat Politècnica de Catalunya. Igualment col·labora en temes de promoció dels estudis i de la tecnologia adreçats a dones, estudiants preuniversitaris, i ha estat molt activa en activitats d'apropament de la tecnologia a la població femenina. Du a terme una tasca molt activa de recerca en innovació docent que l'ha portat a guanyar diferents guardons i actualment és dinamitzadora i col·laboradora del programa de mentoratge de la Universitat Politècnica de Catalunya adreçat a estudiantes de darrers cursos de la universitat recentment titulades i que vulguin doncs, continuar treballant i inserint-se en el món laboral. A més, si això no fos suficient, té temps doncs, per al més important que també, que és la recerca. En el seu cas, del centre forma part del Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat de Materials. Senyora Salant, és un honor tenir-la amb nosaltres.
Núria.
Molt bé. Amb l'experiència particular de la seva vida, sumada a l'experiència que té en la promoció de la formació tecnològica entre les dones, per què creu que les noies no escullen carreres tecnològiques?
A veure, pot haver una opinió personal, però en aquest cas l'opinió personal va refrendada per estudis de recerca que hem fet. I a veure, el que hem trobat, no només aquí, vull dir, estudis que hem fet a tot arreu, amb persones de fora i tal, tenim diverses coses que hauríem de posar al damunt de la taula. Una són els models. Quan la canalla han de triar què volen ser a la vida, normalment l'edat més influenciable per decidir està als 10, 11, 12 anys. En aquelles edats, els models que tinguin a l'abast seran les coses que puguin pensar jo vull ser com aquest o no. Vull dir, tret de casos puntuals que des de petitons volen dir, saben el que volen fer. Si en aquelles edats a una nena no li has parlat d'enginyeria o no li has parlat de tecnologia, difícilment podrà empatitzar amb cap model d'aquests. Què es troben a l'escola? No es troben ensenyament de tecnologia. Fa un temps, en una entrevista que em van fer, vaig dir la tecnologia s'hauria de començar a implementar a P3, que fos tan natural, que als 10-12 anys fos tan natural com la llengua, com el català o com la història. Llavors, els números, aquestes xifres que has comentat abans, canviarien. Però la tecnologia ha estat inexistent fins a aquesta edat, i si l'ha estat, ha estat d'una manera molt particular. Vull dir, programació amb Arduino, per fer cotxes, per fer robots, per fer coets, per fer... Quan tu li preguntes a un adolescent què vol ser de gran, un noi, i demano perdó per les generalitats, moltes vegades et diu que vol ser el que sigui, però ric.
És famós, una... ric. No?
És una resposta que difícilment et donarà una nena. Una nena més aviat vol ser útil. Si lliguem la tecnologia a la utilitat, és la part de compromís social que ens falta en aquests models, fugir de models aspres, de models freds, de models impersonals, que a més són falsos. Jo sóc tecnòloga i penso que no sóc tan aspre. Bueno, els meus estudiants li haurien de demanar. A veure què en pensen. Però bueno, doncs, en el moment que tu poses per davant d'aquest jovent tota la part de compromís social, tots els avenços i la part de com la tecnologia ens ha fet la vida més còmoda, més amable, més... Ostres, aleshores et diuen, jo vull fer això. Perquè després, encara que no hagin fet un itinerari tecnològic de bon començament, et trobes que infinitat de dones acaben treballant en l'àmbit tecnològic des de la filologia, des de la sociologia. Vull dir, els motors de cerca de Google, els motors lingüístics de cerca en els buscadors, hi ha una gran quantitat de dones a darrere. La usabilitat d'una web, que la web no només sigui pràctica i útil, dona informació, que sigui amable, que tu amb aquella web t'hi sentis còmode, que t'acompanyi. Aquests tutorials, la idea de que hi hagués hotlines, són idees que van venir implementades per dones. Vull dir, el talent femení ha portat molta humanitat, i humanitat, però per tothom, per homes i per dones. Sí?
De fet, hi ha estudis que demostren, però... que les universitats que ofereixen estudis d'enginyeria que persegueixen un bé social, com per exemple medi ambient o desenvolupament o salut, el percentatge de dones matriculades augmenta fins a un 50%.
Efectivament, els estudis bio i eco. I això, les persones que estan al meu abast estan cansats de sentir-me. Les noies les veus concentrades. Vull dir, en una universitat com la nostra, Politècnica, que tots els estudis que fem són de l'àmbit tecnològic, tenim en global les xifres que has dit, una de cada quatre, però som un 20, no arribem al 30%, però tampoc estem distribuïdes de manera uniforme. Trobes titulacions en les que hi ha moltes noies, sempre que hi ha un perfil bio o eco. Aleshores, arquitectura, bioenginyeria, biotecnologia, enginyeria química, òptica... Sí, aquests estudis, clarament, hi ha una major població de noia. Aeronàutica. Aeronàutica, primer perquè es percep com una tecnologia neta, i després perquè la nota de tall que cal és altíssima. I les nenes tenen millors notes. És així. Però a on hi ha menys noies? Enginyeria elèctrica, enginyeria electrònica, enginyeria mecànica. Aquestes és on, ostres, on són? A les TIC, a informàtica, a telecomunicacions. Vull dir, jo ara diré alguna cosa que bueno, l'hem dit moltes vegades. Quan la informàtica era llicenciatura en informàtica, hi havia un 40% de dones. En el moment que la titulació canvia de llicenciatura a enginyeria informàtica per un tema d'atribucions professionals, el mateix edifici, el mateix professorat, el mateix pla d'estudis, el mateix tot, només canvia llicenciatura en informàtica per enginyeria informàtica i la matrícula baixa a un 20% fins a arribar al no arriba al 10 que tenen ara.
De noies.
De noies. La Núria Castells, la degana de la FIP, que és una gran amiga meva, estan desesperats perquè fan actuacions de captació de talent femení dient és que ja no sabem què dir perquè vinguin perquè les necessitem. I aquestes noies que fan informàtica troben feina. Perquè el talent femení després està buscat. Te trobes consultories que em truquen i em diuen Núria, no teniu més dones? No en tenim. No en tenim. Fa poc a la Fundació Orange em demanava un directiu. Com podríem... Jo vull tenir més dones aquí. Mira, aquest és el meu grup de directius i directives, vull més dones. I li vaig dir, hem d'anar 15 anys enrere. I em diu, no, necessito una solució en 2 anys. Dic, no la tenim. Necessitem anar 15 anys enrere, quan aquestes noies tenen 10 o 12 anys, que se'ls parli, que se'ls presentin models amb què empatitzar, perquè aquestes nenes no descartin la tecnologia com a opció de futur, perquè agafin un itinerari tecnològic en el seu batxillerat perquè facin estudis de tecnologia i llavors les tindràs. Però necessites tot aquest itinerari. Sense això no ho tindrem.
Núria Salan, dues preguntes em sorgeixen. Una, els prejudicis. Tenim també un prejudici que les noies tenen una alta capacitat relacional i empàtica, però potser no tenen tanta capacitat com els nois especial o d'altres capacitats necessàries per l'enginyeria. Són prejudicis?
Totalment, totalment, totalment. Mira, jo els feia una proposta al meu estudiantat de que fessin un pla de fabricació d'un component dintre d'una assignatura de tecnologia de materials. Havien de pensar en el component, seleccionar el material, fabricar-ho i tal. No sortien de, sempre, una biela o d'això. Una cosa que no tenia cap interès ni per ells ni per mi. I un dia vaig dir, sabeu què? El component que vull que feu és algun complement que permeti que persones que tenen mobilitat molt reduïda una mà puguin menjar. Un complement que permeti que una cullera d'IKEA sigui adaptable en allò, de manera econòmica, els hi dones uns requeriments, que sigui econòmic, que sigui rentable, que sigui tal, i que serveixi perquè persones que no tenen dits o que tenen mans esgarrades, amb allò barato, puguin clavar un cobert de plàstic i menjar. Ostres, de cop es van motivar nois i noies, però així com abans les noies, quan tocava fer un engranatge, no tenien cap mena d'interès, amb aquest tema, ostres, es van posar. I dissenyen, fan planos. Pensen en futur, planifiquen. Són les líders dels equips. De fet, ara mateix, el cotxe de carreres que tenim a Terrassa, a l'Eco Racing, són dues noies que l'estan liderant. Vull dir que això són...
Aquesta era l'altra pregunta que li volia fer. Com és que les empreses tecnològiques li demanen noies? Per què volen incorporar específicament noies als seus equips?
Perquè són molt bones. Perquè són molt bones. Perquè han hagut de superar tota una sèrie d'obstacles, començant per elles mateixes, començant per les famílies, començant per el repte de ser úniques o poques en un entorn majoritàriament masculí. Per tant, són noies terriblement empoderades. Són noies a les que un repte no els fa cap por. Són bones. Són capaces. Vull dir, elles han superat que quan eren petites diguessin vull ser enginyera i els hi preguntessin per què? D'on ho has tret, això? I haguessin de justificar-se. Però s'havien de justificar. En canvi, quan diuen vull ser metge, que també és difícil, no els hi pregunten. Mm-hmm. Algú va dir, què podem fer per encoratjar les nenes perquè facin això? I vaig dir, home, no desencoratjar-les, ja n'hi ha prou. Amb això ja n'hi ha prou. No? Mm-hmm. Però, clar, una nena li preguntes, o diu, vull ser astronauta, vull ser enginyera, vull ser tal, i li preguntes per què, i t'ha d'explicar. D'aquí a dos o tres anys ho torna a dir i li tornem a demanar que s'expliqui.
Amb un nen no li demanem.
Amb un nen no, per descomptat que no. Llavors la nena comença a pensar, ui, si he de donar tantes explicacions, potser és que no estic triant bé i
canvia. Estic fent malament.
I canvia. Llavors, la que arriba vol dir que ha superat tot això. Ha superat els anys de carrera, ho haurà fet molt bé perquè serà un entorn molt competitiu i, a més, seran treballadores molt més fidels que els homes. Això ho diuen els jefes, les empreses, els directius i directives diuen que les dones acostumen a ser més fidels, vull dir que si els has format, rendibilitzen més la inversió que has fet en formació, diuen.
Interessant, interessant aquesta dada, també pel tema de la maternitat, que ara en parlarem. Avui hem convidat també Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i Carme Riera, doctora en Economia i professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Hola, molt bon dia. El món tecnològic és ja un dels més poderosos del món i creix a un ritme exponencial. Molt poques dones formen part d'aquest món, tant de la base com per descomptat dels llocs de poder. Una de les coses que hem de canviar és la base. Cal que hi hagi cada vegada més dones preparades en tecnologia. Però hi ha més coses que podem fer, m'imagino jo, perquè no només entrin, sinó també puguin pujar.
La baixa presència, com el que es diu al sostre, també, no?, de vidre, no? I realment, doncs, bueno, de fet, algunes dades, no? A Espanya, per exemple, el 18% de dones professionals es dediquen a aquesta indústria tecnològica i un 19% de treballadors tenen una dona com a cap que tingui aquesta competència. Realment, aquest sostre de vidre s'ha de superar, no només el sostre de ciment. A mi m'ha encantat, per exemple, el que ha dit ella, no? El tema aquest de la utilitat de servei als demés. És que aquí crec que està clau i està la diferència en treballar des de petits, en treballar els estereotips. Òbviament, si tu tens la teva mare que és enginyera, ho veuràs d'una altra manera. Un dia tu, amb sí. tu parlàvem també de tot el tema de la literatura infantil, no?
Exacte.
No hi ha, no hi ha literatura,
els
no?
Els contes, sí, sí, sí. Els contes sempre hi ha al final, no? Que les dones s'han de casar, bueno, amb el príncep... Bueno,
I això, aleshores... si no són la bruja malvada, clar. La madrastra maldita... O...
Exacte, sí. Doncs tenim uns estereotips que cal canviar-los. I precisament el tema dels models, que és tan important que existeixin aquests models, no és el mateix que la teva mare sigui enginyera, que sigui una altra cosa, no cal entrar en certs detalls. Sí. Doncs, home, el fet que hi hagi models com ara, per exemple, tu, que ets un referent en el món tecnològic, doncs això empeny a les noies, a les dones, a les adolescents, a que vagin normalitzant el món de la tecnologia.
Me'n permeteu? Vaig ser la primera mare de l'escola en tenir Nintendo DS. Jo em vaig comprar una Nintendo perquè volia fer el Memory Brain aquell, el Brain Training, sí. allò per no perdre la memòria, i em vaig comprar la Nintendo DS per fer sudokus i per agilitzar la memòria, i em van regalar el Mario Kart. I jo vaig dir, si m'han regalat el Mario Kart, aprendré a jugar. Vaig ser una negada.
Incapaç.
Una negada, vull dir, era la pitjor jugadora. Una vegada jugant amb un campionat amb els estudiants, allò, fem un campionat de Nintendo, i aparec jo amb la meva Nintendo, i em van deixar per vergonya, i llavors fèiem les curses i tal, ve un i diu, quantes carreres porteu? I el nano que havia al meu costat mira així, i diu, 8. I jo miro la meva pantalla i dic, on ho posa? I quan acabo jo allà suant per no caure pels precipicis aquells, i quan acabem dic... On ho has vist que portàvem 8 partides? Diu, no, és que de tots, el que queda l'últim li donen un punt. He mirat que portes 8 punts, per tant portem 8 partides. Però igual, vaig continuar i vaig acabar les 12 que tocaven. I no jo recordo aguantar, les meves filles diuen, mama, és que ets l'única mare que té una Nintendo i l'única mare que juga al Mario Kart. Jo pensava, i això és dolent? Vull dir que...
La soc rara, soc diferent... et planteges.
Clar, això de ser referent és de vegades passant a canvi de ser molt rara. I això és la part que no està bé. No, entenc-me, no està
sí,
bé.
Sí, exacte. Sí, exacte. Igual, no? Per però... tu, socialment, no entenc el teu voltant, doncs clar, en certs moments ets senyalada. Però pensa que de cara a les futures generacions, o precisament a tota aquesta gent que avui en dia és adolescent, aquestes noies que han d'escollir una carrera, pots ajudar molt. Perquè avui en dia, per sort, les noves tecnologies tenen coses positives, que és que tota la nostra adolescència es posa a buscar per internet, i aleshores et trobaran a tu.
Bueno.
I és, no, però vull dir, és important, perquè mira, en un dels estudis, que suposo que l'estudi del grup de gènere ITIC, una de les coses, que un dels dos punts que diuen que influencien més en els nanos a l'hora d'escollir la carrera són els seus professors. I surt, com una de les, bueno, dels punts, que el professorat demana diferent en els nois que les noies. I que això acaba limitant a les pròpies noies. En aquest estudi diu que les capacitats cognitives entre nois i noies són idèntiques i que fins i tot en matemàtiques i tecnologia les noies tenen puntuacions superiors. Però són elles mateixes les que s'acaben autolimitant. O sigui, a l'hora de fer l'estudi, a l'hora d'omplir uns papers, elles obtenen major situació. Quan els hi preguntes, elles diuen no, segur que ho faran millor ells.
Mm-hmm. Clar, és que els agents...
I si els professors sí. no ajuden, doncs és important.
Són professors i pares, són els agents socialitzadors primaris, i l'edat que tu has dit és bàsica, sí. Per tant, tenim molt a fer. Mm-hmm.
Professors, pares, i després també les empreses. El que deia la Núria Salan, les empreses estan demanant dones i a la vegada se n'adonen que els hi falten aquestes dones. I, per exemple, un cas, Hewlett-Packard està fent, o ha fet recentment, una prova i ha fet un projecte on només hi participin les dones per intentar forçar les dones, noies joves, noies que han de començar a estudiar la carrera universitària o que estan començant a estudiar perquè entrin en aquest joc. És a dir, tots ens hem de posar les piles.
I els costa, Perquè jo parlo amb la gent de Hewlett-Packard i els costa, Els costa, perquè llavors ens trobem amb un altre aspecte que és que no totes les nenes arriben a aquestes activitats de Hewlett-Packard. Et trobes que hi ha escoles amb recursos, i en aquestes escoles sí que es potencia la tecnologia amb noies, però les escoles públiques no. I jo és una lluita que tinc. Jo és una lluita que tinc que les escoles públiques s'aposti perquè les nenes facin tecnologia.
I creu que no s'aposta?
No tant. Està costant.
Per què?
El cost de la tecnologia és el material. Si no trobes professorat motivat perquè ho faci amb pocs recursos,
Fora.
Però això seria igual de vàlid per nois que per noies.
Sí,
igual,
sí, però llavors les escoles amb recursos, no vull quedar-me amb les escoles amb recursos tenen la possibilitat de tenir aquests recursos. Llavors, tant nois com noies poden fer-ho.
Poden accedir.
Amb les escoles sense recursos, els nois aprenen pel seu costat o els pares aposten o no sé com dir-te, però és com...
Però les noies no.
Per les noies no.
Si no s'aposta per les noies, aleshores el problema és tant per part del docent com per part del familiar.
La família, tot plegat. Mireu, en temps de crisi, hem tornat a trobar-nos que quan les famílies han d'apostar per pagar els estudis només un fill, perquè només tenen per un fill, aposten pel nen.
Això és gravíssim.
Però és el que ens estem trobant. És el que ens estem trobant. A on hi ha menys dones? A les politècniques i a les privades. Les privades, jo he fet aquest estudi de buscar els percentatges de les dones.
Sí.
A Espanya, a les politècniques, tenim quatre politècniques, Cartagena, València, Madrid i Catalunya. A les quatre, a la que més dones té és la Politècnica de València. Jo pensava, serà pel caloret. Era per això. És perquè tenen belles arts dintre...
Dintre de les tecnològiques.
Sí, I això els hi puja una micona. Si no, estem al 30 pelat. I després d'aquí, les privades. I les privades tenen més homes.
Veieu com tenim feina?
Molta feina.
Aquí lo dejo.
Jo volia acabar amb aquesta bona notícia que ens ha donat Núria Salan avui, que les empreses tecnològiques busquen i demanen dones, específicament, que consideren que són molt bones, que són bones líders i que, a més, són més fidels. I aquest tema m'interessa, perquè el tema de la maternitat sempre és un tema complicat a l'hora de pujar dins del món professional, en tots els àmbits, ho estem parlant, i en el món tecnològic, imagino com quan en qualsevol empresa, també les dones en un moment donat es poden haver de plantejar segueixo pujant a la meva carrera professional o concilio?
La meva opinió, jo crec que més que el tòpic de la maternitat, perquè al cap i a la fi la maternitat és una baixa pactada, és una baixa previsible i pactada. Si una empresa s'ofega perquè una persona fa 16 setmanes de baixa per maternitat, és que aquella empresa ja pot tancar perquè no té cap capacitat de fer previsió. Mm-hmm. Perquè t'està avisant fa dies. És evident. En canvi, un home es trenca els bessons en el partit de diumenge de futbol amb els amics i això era imprevisible i has d'assumir igualment la baixa. Mm-hmm. Ai, pobre noi, que no li desitjo res. Però bueno, doncs el que deia, la maternitat no és... Crec que no és perquè les dones tenen un fill dos. És la culpabilitat, el sentiment de culpa de no puc marxar de casa per deixar els nens.
No puc deixar els meus fills.
Això no seria el sostre de ciment que fem les dones.
Llavors,
no?
El programa de mentoring que s'ha esmentat abans, el programa de mentories M2M, juntem dones expertes amb noies que estan acabant, i un dels temes que surt és, si heu de fer per vosaltres, feu-ho. Els pares algun dia marxaran, és llei de vida. Els fills algun dia també marxaran de casa. Per tant, i les parelles estaran o no estaran, però amb l'única persona que estaràs la resta de la teva vida és amb tu. Aposta per tu. No et sentis culpable. Fes el que hagis de fer i ja està. I no passarà res perquè marxis.
De fet, si una dona treballa bé dins d'una empresa, l'empresa no, el que no farà és agafar una altra persona i substituir-la. Primer perquè li costa molt de formar-la aquella persona perquè faci les tasques que estava fent l'anterior.
El problema no és així. El problema és quan hi ha sortides a fora, estades a fora, viatges... Que no puc marxar perquè tinc un nen petit. Escolta, el nen petit te'l criarà el cangur, el pare, la mare, qui sigui. No el deixaran. I et parlarà igual.
És el fet de sentir-te culpable per no poder estar allí.
El problema ve d'abans, que hi ha empreses que davant d'un home o d'una dona contracten a un home.
I justament ho fan per això.
Se'ns obren temes. Hem de continuar-ne parlant. Haurem de continuar dijous vinent. Núria Salan, per llàstima, no tindrem amb nosaltres dijous vinent, però et convidem, firmem que tornis a venir i a parlar-nos de tot el que hem de canviar i millorar.
Vinga, tenim feina.
Moltes gràcies, com dèiem, Núria Salan, per ser amb nosaltres, per haver estat amb nosaltres avui, com a presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, i també doncs, a Mireia del Pozo, Carme Riera, la doctora Carme Riera i Anna Plans, com sempre, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Mario Ramírez, al control tècnic, qui us ha parlat, Carla Gràcia, producció de Mireia del Pozo, i ens tornem a retrobar dijous vinent. Avui ens hem quedat sense temps, no puc quasi ni acomiadar-me, però que tingueu una molt bona setmana i aneu pensant en un món millor.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.